Dilluns 25 de maig del 2020, les dues en punt, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Avui ha començat el play-off, agafant les paraules que deia divendres en aquest mateix programa el responsable de material del Centre d'Esports, Jordi Branzuela. La plantilla del Centre d'Esports Sabadell ha tornat a trepitjar la nova Creu Alta. De fet, no ha tornat. Ho està fent encara, a hores d'ara, amb les sessions individuals, només dos jugadors per franja, mig camp per cadascun, d'uns tres quarts d'hora, amb les quals els jugadors tornen a familiaritzar-se amb la gespa. Queda lluny encara la normalitat absoluta. Tot just avui Sabadell, com sabeu, s'estrena dins la fase 1 del desconfinament, amb terrasses obertes, amb reunions de fins a 10 persones permeses tant a l'aire lliure com a domicilis particulars i també amb instal·lacions esportives a l'aire lliure obertes. Avui passarem precisament per la nova Creu Alta per comprovar de primera mà com va aquesta tornada als entrenaments del Sabadell i també pel cercle i el tennis amb les pistes de tennis i pàdel un altre cop al servei dels socis.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Mica en mica, per tant, va tornant la normalitat amb el Toni González. Des del control de so, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Ens preguntarem com ha anat la tornada a la feina del Sabadell amb el capità, amb Àngel Martínez. També la plantilla 2020-2021 del Sabadell Nord ja té 11 jugadors. Avui han caigut 3 fitxatges. Parlant de fitxatges, Armand Vallès, del mercantil al juvenil del Real Madrid, i el tennis i el pàdel, com dèiem ara, en marxa des d'avui amb l'entrada en vigor de la fase 1. Passarem pel cercle i també pel tennis Sabadell.
I fora de l'hotel?
El reinici de Lliga Primera Divisió sembla tenir ja dia i hora. Després de l'hoquei del president Pedro Sánchez, l'opció amb la qual es treballa és el dijous, dia 11 de juny, a les 10 de la nit, amb el derbi andalús Betis-Sevilla, un partit que arribarà en polèmica després que diversos jugadors del Sevilla se saltessin al confinament amb una trobada multitudinària que podria comportar sanció. A la Bundesliga alemanya, el Leipzig es planta tercer gràcies al 0-5 aconseguit al camp del Mainz ahir amb hat-trick de Timo Werner. Va sortir d'inici el ballesà Dani Olmo, fill de l'exentrenador del Sabadell, Miquel Olmo. I el president de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, ha declarat al diari L'Equip que a França han estat, literalment ha dit, imbècils, anul·lant la Ligue 1 vist a posteriori i comparat amb d'altres països amb més casos de coronavirus que sí que reprendran la competició, com per exemple aquí. Finalment, l'Uni Girona ha fitxat a Frida Eldebrink, escorta sueca que arriba procedent de Turquia, del Botaspor Adana, amb una mitjana de 17 punts per partit en l'última campanya.
Han parlat en les últimes hores
Javier Tebas, president de la Liga a Vamos.
Nos pilló por sorpresa que anunciase el presidente en ese momento, ¿no? Pero bueno, en algún momento creíamos que iba a ocurrir que lo iban a anunciar, ¿no? Ahora tenemos que ver un poco de los días de esa semana, que desde luego será para acercarnos al fin de semana, qué día comenzamos, que tenemos que enlazarlo con cómo se van cumpliendo las fases de los entrenamientos de todos los equipos. Intentamos que haya una máxima equidad con los entrenamientos, que según cómo se vuelvan los entrenamientos, cabe la posibilidad que el jueves 11 podamos tener el primer partido de Liga, ¿no? Porque sería nuestra ilusión poder tener un solo partido ese día.
I Alfonso Reyes, president del Sindicat de Jugadors Espanyols de Bàsquet.
La idea era terminar antes del 30 de junio, porque hay muchos contratos que acaban en esa fecha y por lo tanto, pues, yo creo que es un buen momento para finalizar la Liga. Que se juegue, creo que también es una buena noticia porque sobre todo eso significará que el protocolo de seguridad y de salud pues se va a llevar a rajatabla. Ahora mismo estamos en una buena situación, pero siempre por supuesto vigilantes y para que se cumpla.
i a les xarxes socials.
Les imatges de la tornada a la feina del centre d'esports, complint evidentment amb els protocols sanitaris pertinents, les podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Twitter i sobretot a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Avui hem tingut el Roger Benet ben entretingut, trobant forats per poder fer aquestes fotografies des de l'exterior de la nova Creu Alta.
De quin partit no estarem pendents?
Això s'anima, cada cop tenim més lligues. Avui a 4:45, Lliga d'Armènia. Jornada 18, l'Ararat, 6è classificat, no confondre amb el líder, que també es diu Ararat, però Armènia, rep el 8è, l'Urartu.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'excapità del futsal Pia i company periodista sabadellenc, que avui és l'aniversari de Llorenç Tarrés.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minuts per sobre de les dues. De seguida anem a conèixer des de dins del vestidor, de manera metafòrica, perquè evidentment encara no poden trepitjar aquest punt de la instal·lació els jugadors del centre d'esports, però al cap i a la fi el sentir de la plantilla arlequinada en el dia de tornada a la feina in situ, a la nova Creu Alta. Avui Sabadell ha entrat a la fase 1 de desconfinament i això ha comportat, com us venim explicant des de fa setmanes, que el Sabadell per fi ha pogut entrenar-se ja trepitjant la gespa de l'estadi Creu Altenc. Però abans, Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui també era un dels dies marcat a l'agenda de la Real Federació Espanyola de Futbol per tots aquells passos que s'han de fer abans d'arribar el 18 de juliol al play-off. El que avui tocava era un pur tràmit, però ja tenim la classificació confirmada, els equips que han de jugar al play-off, els equips que són campions de Lliga i, evidentment, el centre d'esports apareix també en aquest document oficial.
Sí, podrem dir que sense sorpresa, no? Si algú esperava alguna bomba d'última hora, no s'ha produït, com a mínim en tot el que afecta als equips de segona B, per tant, aquells que volen estar al futbol professional la temporada que ve. Confirmació, com dius, dels quatre primers de cada grup, a més amb les classificacions ja conegudes, per tant, els quatre campions, si volem dir així, i així s'ha acabat definint, doncs no hi ha hagut sorpreses. Cartagena, el nostre Castellón, perquè la gent ens entengui, l'Atlètic Balears i el Logroñés, oficialment campions de cadascun dels quatre grups de segona B.
Si heu estat atents a les xarxes socials, entre altres coses, en els últims dies es va confirmar que el TAT desestimava el recurs del Villarreal Club de Futbol. Per tant, d'aquí que es confirmés que el Castellón, definitivament, per un punt, és el campió d'aquesta temporada 19-20 al grup 3 de segona B. Per tant, el conjunt orellut jugarà com a primer classificat al play-off i el filial groguet es queda sense poder jugar les eliminatòries d'ascens. És a dir, aquella possibilitat que dèiem, en el cas que hagués donat, el TAT la raó al Villarreal, que el Sabadell passaria a ser segon i canviaria els rivals, d'això, Sergi, res de res. Continuem amb els tres ben frescos, eh?
Sí, sí, ja, ara sí que ja els tenim definits, a més, amb aquesta confirmació dels 16 classificats, per tant, no, com diem, no hi ha hagut cap canvi. Si algú s'havia perdut pel camí o algú no ho acaba de tenir encara del tot clar, els filials dels dos atlètics, el de l'Atlètic Club i el de l'Atlético de Madrid, per un costat, i el Badajoz per l'altre. D'aquí han de sortir el primer rival d'aquesta primera eliminatòria del Centre d'Esports Sabadell, per anar refrescant, això sí, calendari, encara que tenim temps i que tindrem molts dies per endavant per acabar-ho d'anar païnt tot plegat. El 8 de juny, és a dir, mal comptats, a les dues setmanetes llargues que ens queden, en un dilluns com avui, estarem veient o estarem coneixent si el Sabadell juga el seu primer futur, la seva primera final, o contra el Bilbao Atlètic, contra l'Atlético B o contra el Club Deportivo Badajoz, qualsevol d'aquests tres.
Deies que no hi ha hagut sorpresa en quant a la classificació. M'atreviria a dir que tampoc hi ha hagut sorpresa en quant als recursos que s'han de presentar, perquè recordem que ara s'obre un procés breu, fins demà passat a les 2:00 PM, per fer al·legacions, i que tot això es resol el divendres en el comitè d'apel·lació, que és qui ha de decidir si tiren endavant i prosperen aquests recursos o no. Però des de Lleida ja s'apunten que en les pròximes 24 hores, com era de preveure, per això deia el tema de les sorpreses, allà sí que faran un recurs.
Sí, no sé, i que ens perdonin perquè tampoc hem pogut seguir la resta d'equips afectats per aquesta decisió. Potser hi ha algun grup en el grup 2 o l'1 o el 4 que també hi ha alguna altra Lleida que faci aquest pas, però dels que controlem més de prop el grup tercer, com dius, només el Lleida Esportiu ha fet oficial com a mínim a hores d'ara el que ja era un secret a veus. De fet, es va dir des del primer moment, quan ja es va especular amb la possibilitat d'aquest desenllaç, que la directiva del Consell d'Administració de Lleida, bé, Consell d'Administració, no, directiva en aquest cas encara, ja va fer el comunicat en el qual anunciaven que aquests serien els passos a seguir. Així ho han tornat a reiterar avui i, com dius, no hi ha hagut sorpresa, com també m'aventura a dir-te, Adri, d'aquí a divendres, que tampoc no ha d'haver-hi cap sorpresa en quant a la resolució d'aquest recurs. Per tant, poc recorregut se li suposa, més enllà de, com a mínim, que no quedi dit que no s'han fet els passos, però pel mateix camí que arriben els passos, arribarà la recollida de cable, per dir-ho així.
Sí, expressar legalment el que és el malestar que tenen a la terra ferma per allò de quedar-se a les portes del playoff, quedant encara 10 jornades per davant. Evidentment, no hi ha hagut sorpreses tampoc pel que fa al títol de Lliga i ascens a divisió d'honor del Centre d'Esport Sabadell al grup 7è de la Lliga Nacional Juvenil. També queda recollit en un document que a mi que m'ho expliquin, 5-6 pàgines per acabar dient simplement la conclusió que ja sabíem, allò de ha pujat i és el primer classificat. En la mateixa línia, l'Amics del Pou Nou Escorial, que jugarà el playoff, com ja se sabia, contra l'Arenys en les dates que ja se sabien, i aquí a Sabadell, però ara ja queda recollit en un document. I tant de bo que no haguem d'estar pendents d'això d'aquí uns mesos, però si pensem en una hipotètica futura segona divisió B, sí que hi ha un petit enrenou al grup català de tercera divisió, que recordem que el sistema de playoff és diferent, que no és contra equips d'altres comunitats, sinó els quatre d'una mateixa lliga jugant entre ells, quart contra primer, segon contra tercer, també en seu única, etc, etc. Però la classificació ha canviat en els últims dies per un recurs que estava pendent de la Pobla de Mafumet en un partit contra el Sant Andreu i que ha alterat l'ordre dels equips barcelonins. Els quatre que juguen playoff són els mateixos, però si teníeu al cap i us heu perdut en els últims dies el creuament Terrassa-Sant Andreu i, per l'altra banda, l'Hospitalet Europa, això ha canviat amb aquest canvi d'última hora, donant-li la raó al filial del Nàstic. Els creuaments serien, a semifinals, l'Hospitalet-Sant Andreu, l'equip de l'exarlequinat Miquel Azparren entraria com a quart classificat i seria el conjunt escapulat de l'Europa qui seria el tercer i qui jugaria contra el Terrassa aquestes semifinals. Tot i així, Sergi, aquest enrenou no quedarà aquí, sinó que hi haurà també recurs en la línia del que dèiem del Lleida, el Sant Andreu també reclamarà.
Sí, sembla que tindrà per això el mateix futur, eh? No, en aquest cas són casos diferents i per tant la resolució podria ser diferent també, però em fa el nas, dona jo la sensació que també el recorregut serà mínim, tot sabent que, a més, aquí sí que hi ha una diferència, que és que els millors classificats tenen un petit avantatge en quant al sistema de competició. Recordem-ho, això es va plantejar fins i tot en la fase d'ascens de segona B a segona A, finalment es va descartar perquè es mantenia el format dels últims anys, com a mínim. Com dius, el de tercera a segona B sí que varia, amb aquest creuament entre territorials, anem a dir així, entre els mateixos equips de la mateixa territorial, i aquí sí que hi ha un petit avantatge entre ser segon contra tercer i ser el primer contra el quart. Per tant, pot variar no només el rival, sinó també quin és el teu posicionament. Això d'una banda, i tot plegat sense saber encara oficialment la seu, encara que sembla que a Badalona li ha passat l'avantatge ara, li ha passat la mà per la cara a la Joan Gamper, que era l'altra possibilitat que en un principi va agafar molta volada, i com diem, sembla ara que el nou municipal de Badalona, i a més, amb quatre equips que tots quatre juguen com a locals en gespa artificial, d'aquí també una mica la queixa, sembla que, com dic, el nou municipal de Badalona serà la seu escollida per aquesta fase catalana d'ascens de tercera a segona divisió B.
Això va portar més d'un aficionat a algun petit embolic. La Joan Gamper s'aventurava com a seu dels playoffs, sí, però no de segona B,
no.
O sigui, no amb el Barça B pel mig, sinó de tercera a segona B. És a dir, els quatre catalans podrien haver jugat a la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona, però això no afectava el que tot sembla indicar que serà el Pinatar Arena a Múrcia per jugar-se les garrofes i aquestes quatre places al futbol professional. Però vaja, pels més morbosos, si es vol una final derbi barceloní a Europa-Sant Andreu, els creuaments són diferents, però encara podria donar-se.
Sí, sí, i a més, per si algú no ho té molt controlat, amb la rivalitat que històricament que diria, durant uns anys va quedar bastant deserta, però d'un temps ençà, com que ha recuperat força aquesta rivalitat entre dues viles, dintre del que són els barris de Barcelona, algunes d'elles, alguns barris es consideren vila perquè ho van ser en el seu moment.
Gràcies, Andreu del Palomar, no?
I Sant Andreu. Són dos casos molt, molt flagrants i, per tant, aquesta rivalitat del que, per ja es diu, el veritable derbi de Barcelona és aquest Europa-Sant Andreu, o Sant Andreu-Europa, que, com dius, es podria donar en la hipotètica final. Llàstima que sigui sense públic. Ho dic per allò de tenir el caliu ja definitiu.
Amb el creuament de pancartes que hi va haver el seu dia, però, etcètera, clar, imagina't tu.
A Porta Buida i en un camp gran com és el de Badalona, obert com és, i bé, no vull aventurar-me que hi hagi concentració de gent fora, però déu-n'hi-do el que podria ser jugar-te una plaça per ser a segona B l'any que ve entre l'Europa i el Sant Andreu.
No t'hi vulguis trobar amb un Sabadell-Terrassa. Ens espera el capità. Et faig l'última pregunta, perquè avui també hi ha hagut circular de la Federació Espanyola de Futbol. Parlava de les directrius que seguia del Consejo Superior de Deportes, i més enllà, que un cop més hem de fer aquell comentari de sempre de costarà tant no fer els comunicats tan enrevessats per poder entendre què diu exactament, perquè tots són interpretables, però per mi el noticiable, si he interpretat bé i si no m'ho dius tu, és que un altre cop el tipus d'entrenaments dels equips que estan preparant el playoff aniran lligats a la fase on es trobi la zona de torn.
Sí, jo gairebé et diria que em baixo de la vida ja amb aquest tema, perquè ho dono per impossible i se'm permet la broma, però és que és gairebé necessites tres carreres i un parell de màsters per intentar entendre realment el que es diuen aquestes circulars que envia i que comunica la Real Federació Espanyola de Futbol. Com dius, el Sabadell, entre altres clubs, haurien demanat que tots els 16 equips que participarem en aquest playoff anessin amb una mateixa línia, és a dir, anessin amb un mateix temps a l'hora d'incorporar els entrenaments de grup, els entrenaments, ara ja per exemple a primera, ja avui ja eren màxim de 14, doncs anar incorporant aquestes fases també d'entrenament tots alhora. Bé, com dius, el que diu aquesta circular és que no anirà així, sinó que cada zona dependrà d'en quin punt es trobi perquè els seus equips vagin més o menys avançats. Evidentment, un punt de desigualtat d'un greuge comparatiu, perquè podem estar trobant-nos d'aquí a 4 dies mal comptats, que hi ha equips que avui han entrat en fase 2, mentre que tot just Sabadell, com ara parlaràs amb el capità del centre d'esports, tot just avui ha iniciat els entrenaments en instal·lació esportiva, perquè tot just avui, com estem dient al llarg de tot el dia, hem entrat en aquesta primera fase, o fase 1.
Va, anem a saludar-lo i que ens expliqui ell. Sergi Garcés, fins ara.
Ara us escolto.
Hotel Suís.
Capità del centre d'esports Sabadell, Àngel Martínez, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, explica'm com ha estat el retorn a la nova Creu Alta. Posa'm en la teva pell durant uns minuts.
Bueno, al final, tornar a la Creu Alta i entrenar és sempre un motiu de estar content, no? Però sí que és veritat que és un gust una miqueta descafeinar, perquè, bueno, la situació d'arribar i només entrenar de dos en dos, sense poder veure el teu company, només, bueno, els que per torn entrenen abans que tu i els que entrenen després, però la resta no el veurem en tota la setmana, saps? I bueno, seguint el protocol que ens marquen, les distàncies, però sí que és veritat que entrenar a la Creu Alta, estar allò tan buit, només entrenar dos jugadors a la vegada, que tenim mig camp per cadascun, o sigui que tenim un espai enorme, o sigui, bueno, treball individual una miqueta, però com et dic, content de tornar, perquè al final hem de tornar als entrenaments, tornar a trepitjar la gespa, a veure a part de l'estaf, de companys, és motiu d'alegria, però sí, d'aquesta manera és una miqueta descafeinat.
Hem passat de fer quilòmetres per casa, ara tenir molt espai per nosaltres, no? De córrer pel passadís a tenir mig camp de la Creu Alta per tu només.
Sí, massa espai. Al final, bueno, sabem que tenim que complir amb la mesura de distància, però una manera són les distàncies i l'altra és gairebé no veure el que tens al costat. Però bueno, s'han de seguir i és el que toca, complir el que diuen els que manen.
En el teu cas, venim des de Girona, que ja portava una setmana allà de fase 1. Ahir vam veure que preparaves el material gairebé com si fossin les teves filles abans d'anar a colònies, eh?
Sí, bueno, ja des de la setmana passada ja ens van donar el material, tenim que que anar canviat des de casa, inclús si es podem embenar o tapar qualsevol tipus de cosa que tinguem al peu, hem de fer des de casa, mascareta, guants, la motxilla per després guardar totes les claus, la nostra ampolla individual per si després tenim que recuperador. Bueno, un ritual que el primer dia sí que ha estat controlat, esperem que el pròxim dia sigui ja més rutinari i no tinguem que passar massa, però sí, tot per complir les condicions que necessitem per tornar als entrenaments.
En què ha consistit exactament aquesta primera sessió? Què és el que heu pogut fer tenint en compte això, que és un entrenament individual?
Sí, pues, hem arribat, estava el fisio, ens prenia la temperatura, ens preguntava si havien tingut símptomes, estaven bé, controlava el pes, i després amb un company, dos espais, un a la vora de l'altre, però bueno, separat per 4 mesos així, una miqueta de gest artificial, hem fet una miqueta d'escalfament, treball de força, una miqueta d'abdominals, i esperant que els altres dos companys que estaven a dins de la nova croalta entrenant acabessin. Un cop acabem, anar cap allà, treure la mascareta, guants, tu les teves pròpies botes, te les fiques, agafes la teva pilota que està desinfectada i te'n vas al teu costat del camp, i l'altre, el meu company serà Aaron, que tindrem que anar tots els dies junts, pues, bueno, tenim allà un circuit, uns cons, un banc per fer passes, i bueno, estava el míster, els preparadors, i cadascun controlant el temps i diguent el treball que tenim que fer. Al principi imagina't cons, carreres, sortides, carreres donant voltes al camp, una miqueta en pilota, però gairebé res. Una miqueta avorrit, el primer toma de contacte, molt progressiu, perquè al final venim de 2 mesos i mig, alguns de 3, que hem estat a casa, hem estat entrenant, però no, cap cosa que hem estat entrenant per molt que fem s'assembla al que fem al camp. I bueno, una miqueta així, a l'acabar l'entrenament, el mateix, deixar la teva pilota allà perquè es desinfecti, agafar les teves coses i sortir per la grada, perquè els altres companys van pel túnel del gol sur per no creuar-te amb els companys. I res, en el meu cas, pues, bueno, allà al cotxe tenia una tovallola, m'he aixugat una miqueta, m'he canviat la samarreta perquè bueno, l'horeta fins a Girona no es fes massa pobrenca, saps? Finestres a baix i vinga cap a casa i dutxat a casa.
Clar, al final, no sé si la principal diferència entre el que estàveu fent fins ahir, és a dir, córrer doncs, pel bosc, pel parc que tingueu a prop de casa, etc., i el que esteu fent a partir d'avui és l'element de la pilota, no? Més enllà de trobar-te a l'estadi i això.
Sí, les botes, sobretot les botes. Córrer per les botes, per la gespa, que enganxa, és una miqueta més passat que no córrer amb les bambes, però sí, gairebé la diferència és aquesta. No canvia tampoc, clar, no poder interactuar amb un company o fins i tot amb un preparador físic de tocar una mica de pilota, fer una miqueta més d'accions reals, al principi estem molt i molt limitats.
En perspectiva, la situació viscuda no ha estat fàcil per ningú, evidentment. En el vostre cas t'escoltava, per exemple, en els últims dies que en tots els àmbits, no? Una situació difícil, tot aquest confinament, a nivell esportiu però també a nivell social, fins i tot l'econòmic, no?
Sí, home, ha sigut uns mesos, ja no com tu dius, a nivell d'estar a casa, a nivell esportiu, de no poder fer gairebé res, aguantar la mainada i tot a casa, sinó el tema també de, clar, imagina't, a nosaltres ens afecta el tema de l'ERTE, però som conscients que ens afecta la majoria de la societat. Jo tinc moltíssims amics que també estan sense rebre res de l'Estat, de l'ERTE, i jo, gràcies a Déu, tenim una situació privilegiada de que bueno, podem continuar tirant una miqueta, però hi ha gent que no pot tirar, hi ha gent que li falten 2 mesos i és una situació molt fotuda i ens estem trobant tot, autònoms, gent que té els bars i tot just avui podíem reobrir una miqueta la terrassa, però bueno, som conscients i per això jo ens solidaritzo i bueno, al final intentes estar atent a tothom que pot necessitar l'ajuda, perquè no és fàcil també trobar-te la situació que mai has necessitat ajuda i demanar ajuda no, per ningú és fàcil, no? I sobretot jo demano a la gent que deixi ajudar, que estem en un moment molt difícil per a tots i que els que podem ajudar ajudarem i els que necessiten ajuda que deixin ajudar, perquè és una cosa de tot i la societat en aquest sentit té que estar junta perquè és l'única manera de sortir endavant.
Doncs bon missatge, la veritat és que sí, de l'Àngel Martínez. Simplement per saber-ho, el tema de l'ERTE i de l'endarreriment, això depèn d'institucions públiques, no, al final?
Sí, depèn de l'Estat. És la compensació que dona l'Estat i de moment som conscients de, bueno, o sigui, dia a dia, ara es parla de juny, que es farà efectiu, i tant de bo que tanta i tanta gent que, imagina't, el que és una família, està sense ingressar res i està 2 mesos, 3 mesos, és insuportable, o sigui que tant de bo que es desbloquegi la situació i puguin anar cobrant al final el que és seu, no? Tampoc demanen que li regalin res, sinó cobrar el que és seu i per poder cobrir les necessitats bàsiques d'anar al súper i tot el que necessita una família.
Pensem en el futur, Àngel. Ara que ja han cremat alguna etapa més del que vam parlar ara fa alguna que altra setmana per Instagram Live, els play-off ara ja es veuen una mica més a prop, no?
Sí, home, quan ja va sortir definitivament la data i tot, bueno, va ser un per nosaltres una motivació i un canvi, no? Perquè estar a casa sense saber res era molt difícil, no? Aixecar-te al dematí i tindre gana sense saber si tant de bo si continuarem jugant o acabaríem la temporada. O sigui que la notícia va ser rebuda per nosaltres, suposo que per tota la plantilla, i va ser rebuda com vitamines, no? Perquè ara ja sabem on anem, ja tenim el planning al cap, sabem les setmanes que tenim per davant, sabem a què ens enfrontem i bueno, sí que és veritat que encara no sabem ben bé on serà ni contra qui, però bueno, que ja ens passaran la data i l'hora i ja hi serem allà.
Com arribarà l'equip a tot això? Aquest dia 18-19 de juliol, com veus la preparació que queda d'ara en endavant fins a aquella data?
Sí, bueno, sí que és veritat que bueno, arrenquem en desavantatge, perquè com estava parlant abans, el tema de les fases, pues, és per nosaltres especialment, que anem darrere de tothom, és un desavantatge per nosaltres, perquè hi ha gent que bueno, ja podrà entrenar en grup, nosaltres estem encara de manera individual, però bueno, no serem víctimes aquí, eh? O sigui, és un missatge clar que donant pena no guanyarem res i mira, si podem entrenar ara individualment de dos, pues, l'aprofitarem. Quan podem canviar i entrenar més, l'aprofitarem i intentar arribar el millor possible, intentar arribar a tothom bé, perquè clar, tenim un risc molt alt de lesions ara, venim d'un període d'estar a casa, hem corregut, però d'estar a casa, o sigui que tenim que ser prudents, arribar tots, que si arribem tots serem més forts i arribar amb les cames bé i sobretot al camp, al cap de molt bé, és un partit de play-off, partits únics i bueno, el coco serà una part molt important, així que sí que és veritat que arrenquem en desavantatge, però res de pena ni res. Anirem a la lluita amb el que tinguem, com arribem i on sigui, contra qui sigui.
Contra qui sigui, gairebé amb això ho vaig rematant. Sí. Pot ser sí. O l'Atlético B, o el Bilbao Atlético, o el Badajoz. El capi té alguna preferència?
Jo el més important és el meu equip, sincerament. Jo em concentro en tindre el meu equip bé, que arribem bé i que sigui el que sigui. Un equip té les seves coses bones, un filial té altres coses, o sigui que si estan allà jugant al play-off és per alguna cosa i tenim que nosaltres posar tota la màquina a punt, el cap a punt i sigui el que sigui, intentarem guanyar.
Per cert, que el dissabte els companys d'Esport 3 emetien un partit de la temporada 86-87 Sabadell-Barça, que no sé quin share va tenir, però la veritat és que a Twitter, els que som arlequinats, gairebé tothom estava pendent d'això. Vaig veure que també vas penjar alguna imatge veient el partit. Què et va semblar l'ambient de la nova Creu Alta? Què et va semblar aquell Sabadell-Barça primera divisió?
Buah, mira, ahir vaig tenir una trucada amb un soci que bueno, va ser el seu aniversari i va perdre el seu pare també, en Ramon.
Sí, està a Ravinyals, oi?
Sí. I vam parlar moltíssim perquè, bueno, ja al final vaig néixer el 86, o sigui, no me'n recordo d'aquella nova Creu Alta, però ell sí que se'n recorda. O sigui, em va explicar que estava fent la mili quan es jugaven allà i que, hòstia, que no podia veure el partit. I, bueno, al final sents una responsabilitat i clar, ets una part tan petita de la història d'aquest club. Quan veus la nova Creu Alta, el camp que tu jugues ara i està pràcticament igual, reconeixes la zona de la banqueta, l'organització del camp, o sigui, és la mateixa, però clar, dècades enrere i plena de gent, o sigui, és un goig, no? Diu molt de la història que té el club, al final la responsabilitat que tenim nosaltres, no? Perquè és un club que molta història, veus on va estar, com estava el camp i bueno, al final l'únic que et motiva és lluitar per un dia tornar a reviure allò, no? Que no sigui només imatges del passat, sinó que en el futur podem omplir una nova Creu Alta, que pugui vindre al Barça o qui sigui, i que el Sabadell torni a un lloc privilegiat que és on es mereix. Però bueno, això de mereixer avui dia, es té que guanyar les coses del camp, tenim que molta feina, però estem en el camí. Però sí, va ser molt curiós. I a més, va ser molt especial per mi perquè, bueno, en aquell Barça jugava Ángel Pedraza,
sí,
que bueno, va ser l'entrenador que em va portar a l'Espanyol, que estimava molt, em va ajudar moltíssim i que, bueno, el recordaré sempre, no? Tinc molta relació amb la seva família i, bueno, poder disfrutar d'Àngel Pedraza, un tros de jugador, i en directe mai vaig veure ningú partit i el vaig veure pel Sabadell, per la nova Toralta, però també per veure aquesta figura d'Àngel Pedraza que em va marcar moltíssim la meva carrera i vaig disfrutar una miqueta de veure jugar aquest gran jugador.
Et va agradar algun del Sabadell en concret? Perico Alonso, capità Lino Gutiérrez o...?
Sí, home, jo crec que tots, eh? O sigui, és un futbol, parlàvem amb el Germà, estàvem veient el partit, és un futbol tan diferent, o sigui, és superdiferent. Però, bueno, al final, el que hem avançat en tema tàctic, en tema de posicionament, aquella gent ho corregia, doncs, amb això, amb passió, era pura empenta, i, ostres, sí que potser... Clar, no encaixaria ara el tipus de jugadors amb l'estil, però, hòstia, tot i que sigui un altre estil, a mi em va agradar mirar-ho perquè era pura passió, era pura enfrontaments, veia la nova Croalta allà embogida, o sigui, va ser molt maco comparar a l'evolució del futbol, però a la vegada disfrutat, no?, i gaudir d'allò, de l'espectacle d'una nova Croalta en un enfrontament de nivell.
Doncs tant de bo que el mes de juliol a les acaballes estiguem una mica més a prop de poder repetir un partit com aquest tipus.
Treballarem per això.
Àngel Martínez, capità, un plaer xerrar una estona amb tu, un plaer tenir-te un altre cop per aquí per Sabadell entrenant, trepitjant ja la gespa de la nova Creu Alta. Cuida't molt.
Molt bé, una abraçada, Adrià.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Don't show up, don't come out.
Hem creuat ja el punt de 2:45 de la tarda. Fem un apunt més de futbol perquè el Sabadell Nord segueix perfilant la seva plantilla 2020-2021. La línia per la qual aposta el nou cos tècnic, encapçalat pel Pablo Becerril, és continuista i de moment 6 integrants de l'última plantilla ja han confirmat la seva renovació. Avui, però, hem conegut 3 cares noves per l'equip arlequinat, com a mínim 2, perquè una ja estava a l'entitat, tot i que no en aquest sènior. Ens amplia aquesta informació el Sergi Parc.
3 fitxatges més ha tancat avui el Sabadell Nord, que se sumen als ja anunciats de Raúl Martín i Edgar Álvaro. D'una banda, el defensa Àlex Rubió, a terra canuriac, procedent del Sant Cugat, on aquesta temporada militava el grup 3 de segona catalana. Es tracta d'un futbolista conegut de sobres per l'entrenador Pablo Becerril, que ja l'ha tingut tant al mercantil en els últims anys d'etapa formativa com en el filial del centre d'esports l'any passat. De l'altra banda, Òscar Jaén, també han passat a l'obrador arlequinat, s'incorpora a l'equip de la zona nord. El lateral esquerrà ha jugat aquesta temporada 20 partits, els 20 de titular, a la Unió Esportiva Sabadellenca, al grup 4 de segona catalana. I completa la tripleta d'incorporacions anunciades avui Marc Montes, atacant que puja des del juvenil A del Sabadell Nord al primer equip. El punt ha fet enguany 14 gols en 18 partits a primera juvenil i ja m'han convocat amb l'amateur contra la Jonquera. Les 5 cares noves s'afegeixen a Carlos Silva, Adri Peña, Arnau Guitart, Kevin del Corral, Albert Luque i Isaac Serna, els 6 futbolistes que ja han confirmat la seva continuïtat. S'espera que en els pròxims dies el Sabadell Nord pugui tancar més renovacions per deixar definit l'esquelet de la plantilla 2020-2021.
Per tant, com deia el Sergi, ara 11 jugadors ja confirmats de cara a aquesta propera plantilla del conjunt de Canuriac, del Sabadell Nord, una altra plantilla que tindrà, en aquest cas sí, molts canvis, com és habitual en etapa formativa, serà la de el Club Esportiu Mercantil. Avui hem conegut que un dels seus integrants, Armand Vallès, fitxa ni més ni menys que pel Real Madrid. Per tant, un jugador en aquest cas d'aquí, de Sabadell, que fa el salt des del Mercantil fins al Madrid, encara en etapa juvenil. Fem una petita aturada per la publicitat. Avui que parlàvem del retorn als entrenaments del Centre d'Esport Sabadell, farem un tomb també pel cercle i pel tennis per saber com ha afectat aquest salt de la fase 0 a la fase 1 de desconfinament a les dues entitats sabadellenques.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa seonsiguis.com. Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Som-hi de tornada, deixem ara sí el món del futbol perquè les instal·lacions esportives a l'aire lliure poden obrir-se des d'avui, que Sabadell, com dèiem, ha entrat per fi en aquesta fase 1, confinat encara des de casa. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui no et pregunto per si has dinat o no, que tinc gana, per tant, saltem ja directament
millor.
Això i millor, diu, serà burro.
No, avui és un dia dramàtic, eh? No sé si és la fase 1 o què, però ni dinar ni idees per dinar, per tant, avui anem tard, anem molt tard.
Crec que no aniràs tan tard com servidor, però vaja, tampoc convertirem això aquí en un mar de plors, o sigui que els dos tenim gana i ho deixem en empat tècnic. Deia que això afecta el centre d'esports, evidentment, ho hem comentat només començar, però també en clau més social, podríem dir, no tan esportiva de primer nivell, a entitats com el Cercle o com el Tenis Sabadell, no?
Sí, i el protocol és similar en els dos casos. Ara que explicaves també com ha estat la tornada amb el Sergi, com ha estat la tornada a la feina del centre d'esports Sabadell, avui han obert les seves portes tant el Cercle Sabadellès com el Club Tenis Sabadell, dos dels clubs més representatius de la ciutat de Sabadell, i amb característiques molt similars en tots dos casos. Per exemple, s'ha de demanar cita prèvia per fer servir les instal·lacions. En el cas del Cercle s'ha anunciat també, com ha passat també avui, per exemple, al Centre d'Esports Sabadell, que es fa un control de temperatura a l'entrada, una desinfecció de mans i de calçat. A més, totes dues instal·lacions amb restriccions de moment en aquesta fase 1, per exemple, no es poden fer servir les fonts, no es poden fer servir els vestidors per canviar-se, per dutxar-se, etc. No hi ha lloguer de material. Fins i tot en el cas del Cercle s'ha demanat al col·lectiu de risc que evitin apropar-se fins a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra. I vaja, també, per exemple, l'ús obligatori de la mascareta en espais interiors. I ara entrem, suposo, Adri, en el pròxim punt. No sé fins a quin punt aquest punt el canviaran o no, però de moment tant el Cercle com el tennis, les partides de tennis, en aquest cas, tennis, pàdel, etc., de moment recomanen i obliguen a que siguin individuals.
Doncs de seguida ho pregunto, perquè era un dels dubtes de si es podia jugar per parelles o no, sobretot el pàdel, perquè el tennis potser, tot i que també evidentment hi ha dobles, però potser és més normal el jugar 1 contra 1. En el cas del pàdel, tots teníem molt en ment d'anar 4, no?, a fer la partida, que de fet gairebé hauríem de començar a buscar dates en el calendari personal, Pau, per anar a fer suar una mica el personal. Però vaja, simplement per rematar-ho, parlem de diferents entitats esportives d'aquí de Sabadell, com és el cas del Cercle, ara passem per allà, i també del tenis Sabadell. En el cas del natació Sabadell, encara no obre les seves portes. De fet, com ja va dir el president Claudi Martí fa setmanes a l'Hotel Suís de Confinament via Instagram Live, dilluns vinent és la data que tenen en ment, no?
Sí, en aquest cas s'endarrereix una setmana l'obertura de les portes tant del carrer Moncada com de Can Llong, el Club Natació Sabadell. S'ha triat aquesta data, l'1 de juny. El que sí que s'ha encarregat el club en les, anava a dir en les últimes setmanes, però més aviat fins i tot en els últims dies, és via xarxes socials denunciar totes les millores que han dut a terme durant aquests dies, insisteixo, durant aquestes setmanes de confinament. Per exemple, la instal·lació de catifes desinfectants a l'entrada, senyalitzacions, mampares de protecció, i fins i tot s'ha aprofitat també aquest temps per reorganitzar en certa manera els espais també del Club Natació Sabadell, perquè hi hagi aquesta distància de seguretat de 2 metres, i tots els treballs de millora que s'han fet a les moltes piscines, evidentment, que té el Club Natació Sabadell, insisteixo, tant al carrer Moncada com a Can Llong.
Doncs para l'orella bé, Pau, que anem a preguntar si es pot o no es pot jugar per parelles a pàdel, i així mentrestant, si vas donant-li voltes a què cuines, què dinaràs i què no dinaràs, pots anar quedant-te una mica amb la copla, que hem d'anar a suar la cansalada. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Fins ara. 21 minuts i les 3 en punt de la tarda. Passem primer pel Cercle Sabadellès. La seva gerent és l'Elisenda Pasqual. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
D'entrada, com va aquest primer dia d'obertura de portes?
Bé, bé, bueno, ja comencem a tenir moviment, tot i que t'he de dir que la gent entra molt cívicament, tothom compleix les normatives, i també, clar, bueno, també és el primer de matí, és un dilluns, la gent ja comença a treballar, també. Ja em pensava que hi hauria més gent jugant. I no, jo crec que per la tarda serà diferent.
Clar, t'anava a preguntar precisament això, no? Que quins inputs havíeu rebut dels socis? Si suposo que per la tarda hi haurà més gent, és normal, no, també?
Sí, bueno, jo et dic, el primer dia que vam obrir les reserves online, que s'obrien a les 12 de la nit, doncs, les 12 de la nit del dissabte al diumenge, com si diguéssim, i res, ja vam tenir 20 reserves, que també ens va sorprendre. Normalment, a aquestes hores de la nit, la gent no reserva, no? En aquest cas, tothom estava esperant, no?, per poder jugar a tenis o a pàdel, o sigui que... Però, bueno, ja et dic, avui al dematí, un dematí tranquil i tothom seguint les normes de seguretat i el civisme que correspon.
Com us heu hagut d'adaptar com a entitat als protocols, a les normatives?
Bueno, hem fet diversos canvis. El primer de tot, i sabent les dimensions de la nostra instal·lació, hem hagut de crear un circuit tant d'entrada com de sortida de socis per intentar evitar les aglomeracions. Després, bueno, hem utilitzat els gels desinfectants en totes les pistes, tots els monitors portaran els meus, per tant, per al client com per als nens de les escoles. Bueno, a nivell de treballadors, tots anem amb mascaretes FFP2, les que no pots contagiar ni et contagien. Ens prenem la temperatura cada dia. Bueno, després, el que ja heu comentat anteriorment, no es pot entrar als vestidors, no es poden utilitzar els serveis, només en temes d'urgència, i després amb la corresponent desinfecció. I, bueno, i ens estem adaptant una mica a la normativa que cada dia va canviant, no? És una normativa flexible.
Clar, t'anava a preguntar això, perquè això ha generat dubtes, no? No quedava clar si es podria o no es podria, per exemple, en el cas del pàdel, tot i que suposo que el tennis també, si es podia fer per parelles, en dobles o només individual?
A dia d'avui, i fins que no surti una publicació oficial al BOE, el butlletí oficial de l'Estat, només es poden jugar partits individuals tant de pàdel com de tennis. Sabem que algunes federacions, i entra dintre de la flexibilització de la normativa en els clubs de tennis de la fase 1, es podrà jugar dobles, però en aquest moment no. I per tant, clar, això està creant una mica de rebombori perquè els associats ja truquen al club, però podem jugar dobles. No, nosaltres ara enviem un comunicat dient que seguim amb partits individuals fins que no surti publicat oficialment.
Doncs queda clar, perquè havia generat aquest punt de confusió, i així aclarim els dubtes. Per anar rematant el tema, durant aquest temps de confinament, com us ha afectat com a club, com a entitat, la pandèmia, econòmicament, en quant a número de socis? Com se'n surt el Cercle d'aquesta situació?
Bueno, econòmicament, jo crec que com el Cercle, com a tots els clubs, hem tingut una afectació important, sobretot... Bueno, a nivell de baixes de socis, nosaltres, la veritat, n'hem tingut molt poques, però el que sí és que no podem, com si haguéssim afectat sobretot a nivell d'ingressos de serveis, que és el que el club no ha facturat ni ha pogut donar cap servei, per tant no s'ha facturat. I això, dintre del Cercle i com a molts clubs, suposa més d'un 50% de la facturació. Llavors, bueno, ens ha afectat... clar, els treballadors, els que no fan els serveis tampoc han vingut a treballar, bueno, estem amb un ERTE i a poc a poc creiem que anirem augmentant els serveis i anem traient a la gent de l'ERTE. En aquest cas, els monitors de tennis i de pàdel, els entrenadors, en el moment que comenci la normalitat ja sortiran de l'ERTE totalment i, bueno, a poc a poc anirem afegint serveis.
Clar, anava a dir-te això per rematar-ho, que al final això és com una cursa contínua, que avui segurament és el dia més visible perquè és quan es pot tornar ja a les instal·lacions a l'aire lliure, però clar, queden passes per fer encara.
Moltes, queden moltes passes, algunes que al final el que la gent es queixa més és que demanem un consentiment de que el soci ha de portar cada cop que reserva una pista. Això són temes burocràtics farragosos que als socis no els agraden, però... que no ens queda cap més remei que complir les normes i els socis així ho han d'acceptar, no podem fer una altra cosa, saps? I, bueno, a poc jo crec que la nova normalitat anirà suavitzant en la situació.
Doncs piano, piano, què dirien els italians?
Correcte.
Elisenda Pasqual, gerent del Cercle Sabadellès, una abraçada.
Moltes gràcies, que tingueu una bona tarda.
I del Cercle passem al Club Tenis Sabadell. Director general de l'entitat, Albert Codina, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
El tenis, com heu viscut aquesta reentrée en el dia d'avui?
Bé, molt bé, molta tranquil·litat. Els socis estan encantats, eh? Dóna la sensació com que tenies quan tornaves per primer dia a l'escola. Vol dir que després de tant temps era una situació similar. I la veritat és que molt bé, sense grans problemes. Els socis directament accedeixen a les seves pistes, s'hi han de recollir algun estri als vestidors i automàticament doncs, fan el partit i marxaven. Vol dir que fantàstic. No hem tingut una sensació... complint, això sí, totes les normatives, doncs et fan una miqueta que sigui una situació especial, però bueno, un cop a la pista, doncs practiquen la seva activitat i sense cap problema.
Per tant, de goteig de socis pel matí, m'imagino que la tarda, en la línia del que deia ara l'Elisenda, també anirà potser una mica més pels horaris de cadascun dels socis, però no sé si heu tingut també moltes trucades de gent que encara no sap ben bé com funciona allò de la cita prèvia, etcètera.
Bé, la majoria de gent ho té. Nosaltres sí que és veritat que s'ha presentat algun soci, el que passa que perquè teníem forces pistes, doncs han pogut encabir-los, com si fessin la cita al moment. Les cites prèvies s'entén per evitar aglomeracions. Si tens els serveis suficients, doncs no faria falta. Però no, la gent, crec que s'ho mereixen, llegit una miqueta bé les normes i tothom doncs, venia preparat. Vull dir que ja inclús el tema és de mascaretes i tal, també en els darrers dies ja no era un protocol que fixava el club, sinó que s'han instaurat a nivell com a norma, com a llei, vol dir que els espais interiors a mascareta, els exteriors dels clubs de tenis acostumen a ser molt amplis i a l'aire lliure i pràcticament doncs, sempre pots mantenir les distàncies de seguretat i no són necessàries.
Ja, t'anava a preguntar això, que al final la normativa, el marc general és el mateix, però cada club al final té el seu espai, té les seves instal·lacions i, per tant, s'ha d'anar adaptant a aquesta normativa. En el vostre cas, quines mesures heu hagut d'adoptar? Quins canvis hi ha ara al tenis respecte abans de la pandèmia? Què heu hagut de fer en aquest temps?
Bueno, sí que tota una sèrie d'espais, estores desinfectats a l'entrada, han canviat el tema d'empremtes per un sistema de proximitat, el tema de la reserva prèvia per evitar que puntualment es donguessin algunes aglomeracions, els usos de la mascareta, tenim repartit per tots els clubs, per tots els espais d'informacions, tenim unitats higièniques doncs, a cada equips metres, però bueno, són circumstàncies especials que no afecten el que realment vés a fer, vull dir, a parques, puges, jugues a tenis i te'n vas.
I en quant a afectació durant aquests, no sé si han estat 9 o 10 setmanes aproximadament de desconfinament, com l'heu patit aquesta pandèmia al tenis Sabadell?
Bueno, nosaltres hem aprofitat una miqueta la situació per poder millorar les instal·lacions. Teníem tota una sèrie de projectes que sempre són complicats de fer, com els canvis dels sistemes de dutxes, vull dir que requereixen una miqueta més d'espai i són complicats perquè els socis les utilitzen constantment, no pots tancar-les. Doncs hem fet tot un sistema de canvis de dutxes, hem pintat tot el club, hem canviat il·luminacions, hem aprofitat per ficar totes les pistes a il·luminació LED. Vol dir que, bueno, de fet, una prova d'això és que tot el nostre personal de manteniment doncs, ha seguit treballant durant tots aquests dies.
Dèiem ara amb l'Elisenda també, el tema del pàdel ha generat certa confusió, no?, en quant als socis que potser ja volien jugar per parelles o havien llegit que ja es podia fer.
Bueno, és una informació que jo crec que sorgeix una mica d'una certa impaciència de la Federació Espanyola de Tenis que va publicar, però bueno, ja han seguit tots els mitjans i és veritat que per molt que miris i remiris el BOE a l'ordre 440 publicada ahir, no trobes que en el cas de les entitats que hem accedit a fase 1 es pugui jugar encara dobles. Vull dir que el que facultaven era el tema dels passejos i la pràctica esportiva en vies públiques. Tot i així, amb el punt que estem i amb el que s'ha publicat, creiem que en els propers dies ja sigui aprofitant regular aquesta situació en el que publiquin amb el BOE de la fase 3 o fent un petit aclariment dient que el que s'ha regulat a la 380 és extensible a l'ordre 399, acabaran, per bé de tots, doncs, acabant donant-li sortida, perquè si no s'ha corregut massa, diguéssim.
Sí, sí, estic absolutament d'acord, perquè jo crec que tothom ens hem fet ja la idea que podíem anar a jugar i, en canvi, no era així encara i ens hem quedat així una mica sorpresos. Per acabar, qui queda tancat a hores d'ara, per exemple, de les instal·lacions del tenis Sabadell a l'espera de més fases de desconfinament?
Bueno, bona part de les instal·lacions. Vull dir, aquest és una miqueta també el motiu de que la Junta, doncs, igual que no va cobrar les quotes d'abril i maig, perquè considerava que tenim tancades les instal·lacions, no era just que seguissin cobrant els socis, encara que la situació jurídica d'associació sense ànim de lucre ens ho permet, seguir cobrant-les, doncs vam preferir no cobrar-les. I ara tampoc les estem cobrant ni aquesta setmana de maig ni la primera de juny, una miqueta arrel del que em dius, perquè considerem que fins que esperem que puguem accedir a la fase 2 el 8 de juny, és el que hi ha previst, llavors haurem de veure com va l'evolució de la pandèmia, doncs és quan tindrem més instal·lacions disponibles. En aquest moment doncs, tenim algunes activitats dirigides, tenim el tennis, tenim el pàdel, i en canvi amb la fase 2 doncs, començarem a entrar tot el tema de piscina interior, piscina exterior, sala de fitness i les activitats dirigides que vulguem fer també a la part interior del club. I aquí ja tindríem pràcticament el 90% dels serveis i potser ja podrem argumentar que cobrem un 75% de la quota amb els socis. No? Vull dir, en aquest sentit hem volgut tindre una miqueta d'empatia i posar-nos a la pell del soci més que explicar-los els nostres problemes.
Doncs estarem pendents a com avança el tema, el desconfinament, i a veure si aviat aquest moviment que ja hi ha a les instal·lacions o en algunes instal·lacions a l'aire lliure de la ciutat cada cop vagi més en la via de recuperar aquesta normalitat i el que era l'activitat en un dia qualsevol, per exemple, en el tenis Sabadell. Director general del Club Tenis Sabadell, Albert Codina, un plaer, una abraçada.
Igualment, a vosaltres.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
D'aquesta forma arribem al tram final del programa d'avui. Hem passat per la Nova Creu Alta, hem escoltat el Capi, a Àngel Martínez en el primer dia d'entrenaments del Centre d'Esports i també pels clubs de tennis de Sabadell, pel Cercle i pel tennis, sabent les primeres hores amb les pistes ja obertes a l'aire lliure. De cara a demà, dimarts, aquí a les 2 a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, tindrem Antonio Romero, lesionat de gravetat a la passada pretemporada, que ja s'entrena a bon ritme. Ha estat un dels que ja ha passat avui per la Nova Creu Alta per exercitar-se en aquests entrenaments individuals que comentava ara el Capi, parlarem amb ell. Recordem que encara no pot jugar al no tenir llicència federativa, precisament per la lesió patida, però que ja està renovat de cara a la temporada vinent amb el conjunt arlequinat. I també com queden esports com el senderisme en aquesta fase 1 del desconfinament. Per exemple, si no sou esportistes federats, els sabadellencs encara no podem pujar a la mola d'excursió.
Hotel Suís.
Demà ampliarem tota aquesta informació. De moment el que podeu fer és continuar ben informats de com afecta, no només en el món de l'esport, sinó en tots els àmbits, aquesta fase 1 a la qual ha entrat avui Sabadell. Ho podeu fer a @radiosabadell a Twitter, també a Instagram amb les fotografies del Roger Benet, avui trobant els forats per fora de la Nova Creu Alta per captar les millors imatges de la tornada a la feina dels arlequinats, i també a radiosabadell.fm amb tota la informació dels companys d'informatius. Des del control de so, a l'altra banda de la peixera, us envia una abraçada el Toni González, demà més, a les 2 aquí, amb la cita que teniu sempre amb l'esport sabadellenc. Que vagi bé, una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.